Els cossos de policia fa temps que avisen d'un augment dels delictes d'odi. Sense anar més lluny, el Departament d'Interior va alertar la setmana passada que el 2020 aquesta mena d'infraccions van créixer un 6% respecte al 2019. La majoria de delictes d'aquest tipus són agressions contra col·lectius vulnerables, com ara persones LGTBI, immigrants o pobres, persones pobres. L'augment d'aquest tipus de conflictes fins i tot ha portat els Mossos a crear una unitat específica d'odi i discriminacions. Avui en volem parlar i per això a aquesta hora ens acompanya a l'estudi el portaveu dels Mossos, el comissari Joan Carles Molinero. Comissari, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, quina mena de delictes són d'aquest tipus, dels delictes d'odi, són els més habituals?
Bé, doncs, malauradament, dintre de tota la tipificació de delictes d'odi i discriminació, els que en tenim més casos identificats i, per tant, més intervencions de caràcter policial, són tots aquells vinculats amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, delictes vinculats per odi i discriminació, concretament doncs, per una actuació homòfoba, en aquest cas concret.
Estem parlant d'agressions verbals, agressions físiques, amenaces... Com...
Majoritàriament estem parlant doncs, d'aquestes tres coses, efectivament, doncs, agressions de caràcter verbal, amenaces, però malauradament, doncs, com ja hem tingut alguns casos recentment coneguts, doncs, també malauradament doncs, agressions físiques i en alguns casos doncs, de caràcter molt greu.
És una cosa, diguem, que comú a tot el territori o es centralitza més en l'àrea metropolitana?
Està més centralitzat a l'àrea metropolitana, però doncs, també dels 230 casos que hem tingut aquest primer semestre del 2021, doncs en trobem arreu del país, arreu del territori de Catalunya.
Quin és el perfil d'aquestes persones que cometen aquesta mena de delictes?
Bé, és un perfil bastant variat. Ho hem pogut veure amb les darreres detencions que es van fer doncs, pel cas de les agressions a la platja del Somorrostro, doncs, fins i tot doncs, persones menors d'edat, però també doncs, joves adolescents o persones de mitjana edat. Per tant, no hi ha un perfil molt concret, però doncs, sí que parlaríem de doncs, persones bàsicament doncs, joves, que surten doncs, això que acaben d'entrar a la majoria d'edat, fins als 25-30 anys aproximadament, diríem, que és la mitjana dels agressors actuals.
Estem parlant de grups, de persones individuals?
Estem parlant una mica estem parlant de persones individuals que a vegades actuen soles, però també estem parlant de persones individuals que a vegades es junten amb d'altres i actuen doncs, en grup, com va passar a la platja del Somorrostro. Val? Però no estem parlant de grups organitzats vinculats o relacionats amb organitzacions de caràcter social o de caràcter polític, com sí que trobàvem doncs, a finals dels anys o començaments dels anys 90 a la ciutat de Barcelona. No estem davant d'aquesta situació, estem ara més davant doncs, de situacions podríem dir individualitzades que a vegades es cometen doncs, amb grups de dues o tres persones.
Deia que un dels col·lectius que més pateix aquesta mena d'agressions és el col·lectiu LGTBI. Les últimes setmanes, sobretot, s'ha comentat si és que hi ha un repunt d'aquesta mena d'agressions o és que es denuncien més que abans?
Bé, nosaltres que treballem molt directament amb totes les organitzacions doncs, que donen suport i recolzament a les persones que són víctimes d'aquest tipus d'agressions, per exemple, doncs, amb l'Observatori contra l'Homofòbia, és un debat que tenim de forma constant i permanent. Nosaltres creiem que la política que s'ha fet des del cos de Mossos d'Esquadra, ajudats i coordinats amb l'Observatori contra l'Homofòbia, està permetent doncs, aflorir la majoria de casos que succeeixen al nostre país. Per tant, creiem que sí que hi ha un nombre més elevat de persones doncs, que, malauradament, quan són víctimes d'una agressió d'aquestes característiques, doncs, comencen ja a denunciar aquests fets a la policia. I insisteixo, això és fruit del treball del cos de Mossos d'Esquadra conjuntament doncs, amb l'Observatori. Però també, doncs, evidentment, hem de reconèixer o hem de tenir clar doncs, que també doncs, creiem que hi ha un increment d'aquestes actuacions violentes, d'aquestes agressions cap a aquest tipus, cap a aquest col·lectiu en concret.
Sí, parlàvem també, hem sentit denúncies les últimes setmanes, no?, d'un cert clima hostil cap a aquest col·lectiu. A què ho atribueixen i què estan fent en aquest sentit per combatre aquesta situació?
Bé, nosaltres començaré per l'última pregunta. Nosaltres el que estem fent doncs, són diverses accions, algunes que venim fent des de fa molt de temps, com és tot el tema formatiu, com és tot el tema doncs, les diferents xerrades i tallers de treball que fem amb instituts de primària i de secundària arreu del territori al llarg de l'any. Aquest primer semestre en portem 220 d'aquestes jornades realitzades a instituts, insisteixo, de formació tant primària com secundària, per mentalitzar els joves, per mentalitzar els adolescents d'aquesta tipologia delictiva, precisament, perquè moltes vegades ens trobem doncs, també que les víctimes que pateixen algun tipus de, en aquest cas, doncs, d'agressió més de caràcter verbal o d'amenaces, moltes vegades no denuncien perquè no són prou conscients de que realment doncs, això, aquest insult o aquesta amenaça és un delicte. Per tant, fem una campanya doncs, formativa des del cos de Mossos d'Esquadra que fa diversos anys que la venim fent. Però també, sobretot, jo crec que un més rellevant en aquests moments és doncs, explicar que des del cos de Mossos d'Esquadra, de fa ja uns mesos, doncs varen posar en marxa una unitat específica per lluitar contra els delictes d'odi i discriminació. Una unitat que encara no la tenim completada al 100%, ho farem a partir del 15 de setembre, però que sí que ja doncs, aquestes darreres setmanes ja ha treballat, per exemple, doncs, amb el cas de l'agressió de la platja del Somorrostro. Per tant, especialitzar dintre del cos de Mossos d'Esquadra una unitat amb formació específica i amb metodologia de treball específica i concreta per tal d'intentar doncs, fer front a aquest tipus de delictes.
Molta gent pot pensar... Bé, m'han insultat, m'han amenaçat, no ho denunciaré perquè, total, què li passarà? O com podrà la policia trobar-lo?
Bé, nosaltres, insisteixo, que demanem sempre en el col·lectiu en general i a les persones individuals que pateixen algun tipus d'agressió, sigui la que sigui, que s'ha de denunciar a la policia. És a dir, no n'hi ha prou, podríem dir, doncs, amb denunciar-ho a les xarxes socials. Ens trobem que moltes vegades, algunes vegades, doncs tenim coneixement de que s'ha produït alguna agressió de qualsevol tipus, física, verbal, d'amenaces contra alguna persona, membre d'algun col·lectiu d'aquests, i ho detectem a través de les xarxes socials. Quan ens posem en contacte des del cos de Mossos d'Esquadra, des de les diverses oficines de relacions amb la comunitat i de proximitat amb aquestes víctimes, ens trobem a vegades la reticència d'aquestes persones a denunciar. És molt important que es produeixi la denúncia. En aquests moments, o aquesta, a finals de la setmana passada, dos agressors que van agredir de forma molt violenta a un grup de joves del Platja del Somorrostro són a la presó gràcies a que hi ha una denúncia i per tant el cos de Mossos d'Esquadra va poder investigar aquests fets. Si no hi hagués hagut denúncia, possiblement ara aquestes persones no estarien a presó i podrien continuar fent aquest tipus de delictes. Per tant, és molt important que les persones que pateixen qualsevol tipus d'agressió d'aquestes característiques ho denunciïn, insisteixo, no només a les xarxes socials, sinó també a la policia.
Quines penes de presó hi pot haver per aquesta mena de delictes?
Bé, són molt variades en funció doncs, si és un delicte d'amenaces o si és un delicte doncs, d'insults o si, evidentment, doncs, ja és un delicte més greu com són les agressions i, per tant, hi ha un delicte de lesions i, en aquest cas concret, de lesions molt greus perquè recordem que en el cas del Somorrostro una de les persones agredides doncs, va haver de ser intervinguda quirúrgicament i encara té conseqüències i seqüeles, per tant aquí doncs, ja estaríem parlant doncs, de delictes de lesions, de delictes de danys que tenen ja penes superiors de presó.
Una vegada es denuncia, quina és la dificultat que es troben a l'hora de trobar els culpables? Testimonis? Què és el que més els fa anar de corcoll, diguem-ne?
Bé, per nosaltres és molt important, en primera instància, la versió de la víctima, és a dir, que la víctima, la que ha patit directament l'agressió, o les amenaces, o les coaccions, o els insults, doncs ens aporti el màxim possible d'informació de quin tipus de gent doncs, ha produït aquestes agressions, l'edat, l'idioma amb el que parlaven, característiques físiques, vestimenta, lloc d'arribada, lloc de fugida de l'agressió, etc. I per tant nosaltres treballem molt en una primera instància doncs, amb la víctima, evidentment com no pot ser d'una altra manera, però després especialment també, i aquí voldria fer una crida, amb la resta de la ciutadania, amb la resta de la població, amb els testimonis, és a dir, algunes vegades, no sempre, malauradament, però moltes vegades aquestes agressions es produeixen doncs, en entorns on hi ha altres persones que poden visualitzar, que poden veure aquell fet delictiu, i per tant aquí és molt important per la policia, pels cossos policials, doncs, la col·laboració de la ciutadania, com per exemple ha passat en el cas del Somorrostro, en la que l'aportació doncs, de diversos testimonis ha estat clau per la determinació i la resolució del cas.
En el cas de Samuel Luis, el jove assassinat a Galícia, una de les qüestions sobre les quals hi va haver molta polèmica i un cert debat va ser pel fet que no es va investigar com a delicte d'odi, com a crim homòfob, perquè aparentment es considerava que no hi havia cap element que ho fes pensar, per bé que els testimonis deien doncs, que sí, que el van insultar amb insults homòfobs. Al cap d'uns dies vam saber que el Ministeri de l'Interior havia donat ordres d'investigar directament com a crim homòfob sempre que hi hagués algun element que ho fes pensar. Aquí els Mossos s'aplica això ja des de abans, diguem, de tota aquesta polèmica?
Sí, aquí hi ha dos elements importants a tenir en compte. Nosaltres a Catalunya tenim doncs, la sort de disposar d'una fiscalia especialitzada de delictes d'odi i discriminació, en la qual el cos de Mossos d'Esquadra, des d'allà al seu inici de la creació d'aquesta fiscalia, i treballem doncs, colze a colze, com no pot ser d'una altra manera, i per tant doncs, totes les investigacions que deriven cap a delictes d'odi i discriminació contra qualsevol tipus de col·lectiu es treballen d'una forma coordinada amb aquesta fiscalia. Per tant, és un element important. És a dir, no només hi ha la tasca policial, sinó que al darrere hi ha, des del minut zero, és el minut de partida de la investigació, tenim una fiscalia especialitzada amb la qual ens coordinem i treballem de forma conjunta. Per tant, aquest és un element molt important. L'altre element important per determinar si una agressió té caràcter homòfob o no és el que deia al començament, és a dir, la importància de la primera declaració, la primera presa de contacte amb les víctimes. La víctima és la que sap, la que té més informació objectiva de si aquella agressió realment ha estat per la seva condició doncs, sexual, per la seva condició racial, per la seva condició política, per la seva condició ideològica, i per tant això ja ens permet doncs, de forma molt ràpida el cos de Mossos d'Esquadra entrar en la línia d'investigació del delicte homòfob. Per això precisament també doncs, la necessitat que vàrem detectar de crear aquesta unitat específica amb aquesta formació doncs, complementària del que poden tindre altres agents d'investigació, per tal, doncs, també, doncs, de fruit de les primeres declaracions, tant de víctimes com de testimonis, ja podem carrilar des de bon principi la informació, la investigació.
Abans parlava de l'agressió al Somorrostro, a la platja Barcelona. Un dels detinguts era menor. Han notat que hi ha un... És a dir, que els menors, que hi ha menors que també estan tenint aquest repunt, diguem, violent o agressiu contra col·lectius vulnerables?
Bé, efectivament, un dels detinguts és menor per pocs mesos, perquè a finals d'any doncs, ja complia la majoria d'edat, però no és que notem tant un repunt del descens de l'edat dels agressors, sinó que sempre hem tingut, malauradament i per desgràcia, doncs, autors, persones doncs, menors d'edat amb actituds violentes contra col·lectius per qüestions homòfobes, d'ideologia homòfoba o per altres motius, de violència gratuïta o de robatoris amb violència i intimidació. No per això en aquests moments detectem doncs, un increment preocupant, si més no, doncs, d'aquest descens de l'edat en quant a les autors de les agressions.
Li pregunto perquè la setmana passada parlàvem aquí de precisament de com els discursos d'extrema dreta i com els discursos extremistes estan... colant-se a través de les xarxes socials, no només a partir dels discursos de partits o d'associacions clarament extremistes, sinó a través de youtubers, de tiktokers, de persones que aparentment no fan un discurs polític, però sí que tenen contingut extremista. Això els preocupa i què es pot fer per combatre aquesta qüestió?
Sí, això ens preocupa i ens ocupa. I, de fet, des de sempre, o des de fa molt de temps ja també, el cos de Mossos d'Esquadra doncs, fa un treball sobre les xarxes socials per intentar doncs, detectar i neutralitzar en el cas possible doncs, aquest tipus d'actuacions a través de les xarxes. També és una de les feines específiques que té aquesta nova unitat creada recentment, doncs, de treballar sobre tot el que són les xarxes socials per intentar minimitzar i posar a disposició judicial també doncs, totes aquelles actituds que es difonen a través de la xarxa i que en algunes ocasions també, doncs, malauradament, doncs, són constitutives d'un fet delictiu. Per tant, sí que ens ocupa, però ens ocupa també doncs, en quant a que, com que en som conscients, ho estem treballant de forma intensa.
Han notat un augment aquí d'aquesta mena de discursos?
Sí, de fet, també aquí cal tenir en compte de la situació social amb la que venim. Venim d'un any de pandèmia amb la que hi ha hagut, doncs, una modificació, podríem dir, d'algunes tipologies delictives de forma genèrica, i aquesta ha estat una d'elles, és a dir, la pandèmia, i per tant els llargs confinaments, tant diurns com nocturns, doncs, també ha fet que alguns delictes doncs, hagin crescut de forma exponencial a les xarxes socials, i un d'ells doncs, també és el delicte d'odi doncs, i discriminació.
Hi ha un problema a Catalunya amb l'extrema dreta?
Bé, en tot un cas, el que tenim a Catalunya són organitzacions d'extrema dreta, doncs que algunes vegades, que en el cas concret doncs, de Catalunya, doncs en algunes ocasions passen el límit o passen la ratlla i actuen de forma violenta o de forma agressiva o difonen missatges doncs, que són constitutius de fets delictius. Des del cos de Mossos d'Esquadra, doncs aquestes organitzacions s'investiguen i es posen a disposició de l'autoritat judicial sempre que podem demostrar que hi ha doncs, algun tipus d'il·lícit penal. Però en tot cas també voldria deixar clar que no sempre darrere d'una agressió homòfoba, no sempre darrere d'una agressió racista, hi ha una persona necessàriament vinculada amb l'extrema dreta. En alguns casos sí que és així, però no sempre aquesta doble vessant es dona.
Ara parlava vostè, hem estat comentant els delictes relacionats amb l'homofòbia, també uns de molt importants són els relacionats amb el racisme. També han anat en augment aquests?
Bé, miri, per exemple, el que portem de semestre, d'aquests 230 casos coneguts pel cos de Mossos d'Esquadra durant aquest primer semestre d'enguany, 92 casos són per delictes vinculats, delictes homòfobs directament, és a dir, vinculats amb el col·lectiu LGTBI. El següent posicionament són els delictes ocasionats per raó d'origen racial o origen nacional, és a dir, en aquest cas doncs sí que efectivament doncs hi ha una en aquest cas una no només agressions, sinó agressions, insults, amenaces, és a dir, una violència sobre a persones per la seva procedència racial o nacional, en segona posició. I en tercera posició, en aquests moments a Catalunya, doncs tenim els casos vinculats o denunciats per orientació política. Per tant, aquests tres grups, aquestes tres agrupacions, serien les que aglutinen un nombre major de delictes vinculats amb l'odi i la discriminació.
Han trobat alguna relació entre, diguem, un context contrari a, per exemple, als menors no acompanyats, a discursos, a certs discursos polítics, amb aquest augment de les agressions o de les situacions violentes cap a col·lectius immigrants?
Bé, alguns casos es troben. Evidentment, doncs, malauradament, alguns casos doncs, es troben i es poden relacionar amb aquest tipus de discurs. Però, insisteixo, no són en aquests moments la majoria, val? I per tant, doncs, moltes o bastantes actituds racistes, xenòfobes, homòfobes, són protagonitzades per persones individuals que no els uneix o no els vincula necessàriament, doncs, no estan vinculades o relacionades necessàriament amb cap col·lectiu o organització o amb cap discurs homòfob o xenòfob concretament.
L'últim informe de SOR-Racisme alerta que un de cada quatre casos de racisme detectats tenen a veure amb els cossos de seguretat. Hi ha racisme a la policia, com per exemple hem vist en altres països on sí que és una qüestió de primer ordre?
Miri, contundentment li diré racisme a la policia, en el cos de Mossos d'Esquadra no n'hi ha. En tot cas, el que hi pot haver-hi, i el cos de Mossos d'Esquadra s'encarrega ràpidament doncs, de neutralitzar-ho, actituds racistes o xenòfobes d'algun agent del cos de Mossos d'Esquadra o d'algun agent de qualsevol altre cos policial a Barcelona, a Catalunya, a l'estat espanyol i arreu d'Europa. Però un racisme institucionalitzat dintre del cos de Mossos d'Esquadra, doncs rotundament el posicionament és que no.
Amb la pandèmia també hem vist com creixien atacs, per exemple, a persones sense llar. Fins i tot hi va haver quatre assassinats, dels quals tres els va cometre una mateixa persona. Li pregunto també si aquesta mena de delictes han anat a més.
No, és una de les tipologies que al llarg d'aquest primer semestre de l'any 2021, doncs per sort no ha augmentat. És a dir, ens mantenim doncs, amb les xifres, evidentment, doncs, molt importants, perquè qualsevol agressió que hi hagi és molt important, no? Però ens mantenim en aquest cas concret de les persones sense sostre, les persones sense llar, doncs amb un volum, amb unes xifres doncs, molt baixes, si les comparem, evidentment, amb la resta de delictes d'aquestes tipologies.
Més enllà dels delictes d'odi, pròpiament, un altre dels àmbits de violència, un dels més destacats, que ha repuntat aquest 2021, és la violència masclista. En només 7 mesos ja en portem 8, els mateixos que l'any passat. Això ho atribueixen a la pandèmia, aquest augment?
Bé, hi ha un factor que s'ha de tenir en compte del tema de la pandèmia, que és doncs, el que dèiem abans de tot el confinament que ha suposat, i per tant, doncs, tant presumptes autors com possibles víctimes doncs, han conviscut, malauradament, doncs, molts mesos tancats, moltes setmanes, moltes hores tancades en domicilis, sense poder sortir, sense poder exterioritzar, doncs, en alguns casos, les seves problemàtiques, i per tant, sí que, evidentment, doncs, alguns casos de violència de gènere i violència masclista d'aquests darrers mesos, doncs els podem atribuir a que o podríem dir que la pandèmia i, per tant, el confinament, malauradament, doncs ha ajudat a que es produïssin aquest tipus d'agressions o aquest tipus de fets contra persones. Sí.
Sobre l'últim presumpte assassinat, el de Sant Vicenç de Castellet, que vam conèixer divendres passat, hi ha alguna novetat?
Bé, no, en aquests moments nosaltres, primer de tot, dir-los que hi ha encara secret de sumari d'aquest cas i que continuem treballant doncs, amb les tasques policials per part de policia científica d'identificació de la persona doncs, trobada afinada, calcinada en un bosc proper en el lloc on es va trobar doncs, un vehicle també amb una persona afinada. Estem doncs, treballant conjuntament doncs, amb l'Institut de Medicina Forense de Catalunya doncs, per determinar doncs, la relació que hi ha entre doncs, les dues persones víctimes d'aquest fet, però en tot cas la investigació continua oberta.
Per tant, encara no es dona per fet que és un crim masclista?
Bé, en aquests moments no podem donar-ho per fet perquè la investigació no està tancada i per tant restem a l'espera doncs, de proves que en aquest cas doncs, ja nosaltres ja hem fet la feina, podríem dir, que ens toca fer i que estan, doncs, com deia abans, doncs, a part d'altres doncs, organismes pendents de resoldre.
Clar, en aquest cas el que sí que és cert és que la víctima havia denunciat el seu marit per violència verbal, estava pendent d'un judici, però la justícia va rebutjar posar un ordre d'allunyament. Casos així fan... permeti'm, no és que són un fracàs del sistema, però sí que donen una sensació de certa desassossec quan la societat rep que s'havia ja acudit a la justícia, s'havia pres una decisió, però al final no s'ha pogut evitar un assassinat. Entenc.
Sí, vostè ho ha dit, el sistema, vostè ha parlat del sistema, sí, és a dir, sí. Combatre aquestes tipologies delictives, totes les que estem parlant, les de racisme, les de homofòbia, però també les de violència de gènere, violència domèstica, no és només una tasca, no és només una funció dels cossos de policia, és tot el sistema social el que s'ha de posar a treballar, especialment perquè no passin aquests fets. Evidentment, la policia és l'última ràtio, malauradament, doncs quan la policia ha d'intervenir moltes vegades és perquè les situacions prèvies que el sistema hauria d'haver detectat i posat solució, doncs moltes vegades doncs no és així. Si nosaltres això ens hi trobem doncs cada dia, per desgràcia, doncs moltes vegades, i evidentment doncs és preocupant i és lamentable doncs que el sistema en general doncs a vegades doncs no pugui arribar a temps per evitar doncs el que acaba sent moltes vegades una mort no desitjada.
Una altra de les qüestions que molts cops es posa sobre la taula és a l'hora de no només de denunciar, sinó també a l'hora de declarar, com les dones se senten doblement victimitzades. És a dir, falta sensibilitat no només en la policia, sinó també en l'estament judicial per atendre aquests casos?
Mira, jo li contestaré per la part de la policia. Nosaltres hem treballat moltíssim tot aquest tema de la violència de gènere i la violència masclista i la violència domèstica, i hem fet una gran feina, una gran tasca en intentar evitar aquesta segona o tercera victimització doncs, de les dones que són víctimes d'un tema de violència, de fets de violència de gènere. Per tant, aquí també, en el seu moment, ja fa bastants anys que crec que som pioners a l'estat espanyol, vàrem crear les unitats d'atenció a la víctima i concretament les unitats d'atenció de violència de gènere. Per tant, són també policies especialitzats, policies formats, que amb el suport doncs, moltes vegades de psicòlegs doncs, fan el tractament de les víctimes per intentar, sobretot, evitar doncs, haver de repetir després segones declaracions, terceres declaracions i quartes declaracions, si més no en l'àmbit de la policia. Evidentment, doncs, crec que això ens està donant uns bons resultats, crec que en general, i evidentment trobarem excepcions, no? perquè malauradament tractem molts casos, però crec que en general les víctimes de violència de gènere, les víctimes de violència masclista, doncs no ho crec, perquè ens ho diuen les enquestes, quan després posteriorment fem el seguiment d'aquestes víctimes, se senten molt satisfetes del tracte que se'ls dona des de la policia, insisteixo, doncs, per evitar aquestes segones victimitzacions. Sí que cert, ens trobàvem fa uns anys que moltes dones, o algunes dones, doncs venien a una comissaria, explicaven els fets, se'ls hi prenia declaració, l'endemà se les tornava a citar a comissaria perquè tornessin a explicar una altra vegada la declaració, a vegades doncs, fins i tot hi havia una tercera presa de declaració. Tot això des de que vam crear les unitats especiades de violència de gènere, doncs tot això ja ho hem treballat molt intensament, i per tant doncs, totes aquestes noves victimitzacions doncs, crec que estan molt reduïdes a la mínima expressió.
Ja per acabar, voldria preguntar-li sobre molt breument sobre algunes qüestions d'actualitat. S'està parlant poc dels incompliments del toc de queda. És perquè n'hi ha menys que en altres fases de la pandèmia, o és que, bé, no ho sé, ho dic perquè és una sensació que tenim, no veiem grans, sí que de tant en tant doncs, hi ha alguna festa il·legal, però no tenim aquella sensació d'altres èpoques en què sí que anàvem veient a diversos punts doncs, incompliments flagrants.
Miri, hem passat portem tres caps de setmana ja des d'aquest nou i darrer toc de queda. Vam començar el primer cap de setmana, per l'1 de memòria, aproximadament sobre unes 750 actes aixecades tant pel cos de Mossos d'Esquadra com les policies locals durant el cap de setmana. El següent cap de setmana vam tenir 1.411, perquè sí que tinc la dada aquí al davant, i aquest cap de setmana hem tancat amb 1.300 denúncies o actes administratives aixecades per incompliment del toc de queda. Per tant, hi ha una activitat policial per intentar doncs, fer complir aquest toc de queda, però també és cert que hi ha un cansament molt important de la població, i estem en una situació, en una època també una mica diferent. Estem ja en ple estiu, comencem a haver-hi molta gent de vacances, i per tant doncs, també tot això modifica una mica els hàbits socials, no? Però sí que hi ha una activitat policial, vaja, i és des del primer dia, i nosaltres la mantindrem fins que el decret doncs estigui vigent, les instruccions del Procicat estiguin vigents, però hi ha una activitat, insisteixo, aquest cap de setmana, doncs 1.300 actes
Barcelona,
aixecades.
Això és Barcelona, sobretot?
No, això és tot Catalunya, bueno, sobretot Barcelona, sí, i l'àrea metropolitana, però és un total, els 1.300 són de Catalunya. Per exemple, des que va entrar en decret doncs, aquesta restricció, que crec que va ser el dia, si no estic equivocat, 16 de juliol, doncs portem al voltant de les 6.000 quasi doncs, actes aixecades per els diferents cossos de policia de Catalunya. Per tant, hi ha una activitat policial perquè hi continua, malauradament, doncs, havent-hi un incompliment de les normatives restrictives.
I una última qüestió sobre una notícia de les últimes hores, que és que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades investiga els Mossos per haver gravat en manifestacions sense permís. Estem parlant de 99 manifestacions, només en 44 se'n tenia l'autorització necessària. Que, si vol comentar
sí,
aquesta...
Sí, bé, evidentment que hi ha una normativa... una normativa establerta a Catalunya per tot el que respecta a la presa d'imatges no només a les manifestacions sinó al carrer en general. Per aquesta normativa nosaltres sempre, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, hi donem compliment a través de la Comissió del Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, la qual és l'organisme encarregat de que els cossos de policia posem en coneixement d'ells, d'aquesta comissió, totes aquelles necessitats que tenim o que creiem que tenim de prendre imatges d'algun tipus d'actuació al carrer, insisteixo, no només de manifestacions i mobilitzacions, sinó de qualsevol tipus. Aquesta dada que s'ha donat o que ha sortit publicada ara té una explicació molt clara, és a dir, hi ha dues opcions, la instrucció dona dues opcions perquè el cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals prenguin imatges al carrer. Una és fent la comunicació prèvia en aquesta comissió de control de dispositius i l'altra és és el punt que permet que els cossos policials en situacions d'urgència o emergència i quan no dongui temps material a posar en coneixement d'aquesta comissió de control la necessitat de prendre aquestes imatges es puguin prendre amb caràcter d'urgència sense el coneixement previ de la comissió de control, però sí amb l'obligatorietat durant les 24 hores següents haver pres aquestes imatges, posar-ho en coneixement de la comissió de control. I això és el que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra. En 55 casos s'ha pogut peticionar i comunicar a la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància que volíem, que teníem la necessitat o que creiem que hi havia la necessitat operativa de prendre unes imatges, i en els altres casos que no ha sigut possible fer-ho perquè potser una manifestació ha sigut improvisada i no sabíem que es produiria, es duria a terme, i per tant el cap del dispositiu ha considerat oportú i necessari per evitar problemes de seguretat ciutadana o d'ordre públic captar aquelles imatges, el que s'ha fet en tots els casos, absolutament en tots, és posar un coneixement immediatament de la Comissió de Control de Dispositius tal i com preveu el decret que regula la videovigilància als carrers.
Amb el comissari Joan Carles Molinero hem volgut parlar dels delictes d'odi, sobretot per aquesta preocupant, més que res per un clima que moltes persones han estat comentant, denunciant-ho tant a les xarxes com per altres agressions que sí que hem vist de manera més evident, com aquesta, per exemple, que comentava el Somorrostro de Barcelona, i per això ens semblava interessant parlar de tota aquesta mena de delictes que afecten tant a col·lectius com LGTBI, els immigrants, o també persones pobres, i ens semblava interessant posar-hi una mica de llum. Comissari Molinero, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès, bon dia.